quart de 10 comença la tertúlia del Gall del Monestir, amb nosaltres Jordi Piella, Josep Maria Balcells, també Joan Alsina, Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als quatre.
Bon dia a tothom.
Encara que no us sembli, aquesta mitjanit comença la campanya de les eleccions europees. Cuat.cat oferirà una cobertura especial d'aquesta campanya, també amb un focus local. En el cas de Sant Cugat, hi ha 58.954 persones cridades a votar en aquestes eleccions que decidiran el Parlament Europeu, el que suposa, atenció, un increment del 10% respecte als comicis de 2009. A partir d'aquí tindrem la típica enganxada de cartells, tant a àmbit local com nacional, i començaran aquests 15 dies de campanya fins al dia 25 en què estem cridats a les urnes i es podrà anar a votar o no, depèn cadascú del que pensi. Estàvem parlant ara abans d'entrar en antena, sempre ho explico, que tampoc hi ha molt d'ànim ni sembla que la gent al carrer estigui especialment interessada per aquestes eleccions. No sé si comparteixen també aquesta opinió.
Jo si em permeteu, començarem unes dades, perquè per les meves feines periodístiques estic més ficat amb les europees que probablement la majoria de la població, com dèiem. I en les dues anteriors eleccions, a Sant Cugat va haver-hi un 45% de participació, tenint en compte les europees.
És molt...
Això ja es considera un èxit.
Que Sant Cugat però... sempre està per sobre, normalment, de la mitjana, no?
Però, per exemple, les eleccions...
A Catalunya el 36, no? Era?
Correcte, vull dir, és menys d'un 40. Sí. Amb la qual cosa, clar, són eleccions que no desperten l'interès majoritari, tot i que, com s'esforcen a dir tant els partits com els mitjans de comunicació, són molt importants, perquè...
Les més importants,
perquè gran part, fins i tot diuen que dos terços de la legislació o del que fan els estats ve determinat pel que passa a Europa.
Pels candidats?
No ho dius, no deies en sentit irònic, no, Joan?
No,
jo no, és que m'ho ha semblat, eh?
No, pels candidats són importantíssimes, perquè el nivell salarial és altíssim, el nivell de feina és baixíssim, i tenen totes les prebendes del món, viatgen en business, van al Parlament quan els hi dona la gana, escolta, és fantàstic.
Jo vull fer un esment amb això. La feina és baixíssima si tu vols que sigui baixíssima.
Però ningú t'exigeix, no?
Bueno, s'exigeix teòricament al ciutadà.
Tens 4 anys de marge, 5 anys en els que ningú et demana comptes de res.
Se suposa que el teu partit i se suposa
I
que els teus votants.
I quin és el nivell salarial d'un
no, això,
diputat?
No ho sé, sincerament no me'n recordo. Però vés,
altíssim.
No viuen però, malament, eh?
Altíssim. I tenen un bitllet d'avió en business tots els caps de setmana.
Sí,
tots.
Però volem que els... Sempre que vulguin. No. I disposes d'una organització aquí que a Catalunya i a tots els llocs on hi ha diputats on et reben i, en fi,
però això es fa a tots els parlaments que tenen una distància llarga d'allà a la residència del diputat amb la seu del Parlament. No pagaran del sou els viatges d'avió amunt i avall,
no, però no fa falta que vagin en business, vull dir, no, per el que fan normalment, a part de ser els jubilats de tots els partits polítics, els que no vol ningú aquí, vull dir, en fi, no,
i tampoc fa falta que hi vagin tots els dies de la setmana.
Exacte.
Ni totes les setmanes,
no,
ni
no, sempre que que no fa falta, no, és que no hi van.
Jo el que sí que penso que és una i a més parlant-ho amb eurodiputats a mateix Estrasburg, que vaig estar-hi no fa gaire, el que consideren és una bajanada que hi hagi tantes seus del Parlament, perquè clar, hi ha Estrasburg, que suposa que és la seu, i després hi ha Brussel·les, que és on es fa la majoria de feina, perquè el Parlament...
Brussel·les és allà on es treballa. Un cop al mes se'n van a Estrasburg.
Sembla que sortia el reportatge que va fer en Miquel Calçada a TV3, l'animalada de gent que es trasllada amb tren, les caixes, és molt divertit caixes, el tema de les caixes.
Sí. Tota la documentació va de Brussel·les amb camions cap a Estrasburg.
3 milions d'euros cada sessió a Estrasburg.
És una animalada. I el pitjor de tot és que els mateixos eurodiputats han votat com 6 o 7 vegades que hi hagi una seu. Escolta, que sigui França, que sigui Brussel·les o que sigui Xipre, és igual, però que sigui una. I això, perquè es vegi qui mana realment a la Unió Europea. França, òbviament, que és el que té la seu d'Estrasburg.
És un joc d'interessos nacionals.
I en aquest cas França, pressionada o sense voler perdre la seu, pel que és tant la regió com l'Ajuntament d'Estrasburg, diu que ni parlar-ne d'això, i encara pot molt més la pressió en aquest cas d'un ajuntament, i perquè veiem el poder que pot tenir un municipi, davant de tota la Unió Europea, els 751 diputats que hi haurà escollits, doncs si ells diuen tots fem una seu, doncs encara té més poder tant un estat com fins i tot un ajuntament.
És el tema que volia entrar jo ara a sac, que és el tema de la... Això és una tonteria, aquestes eleccions. Fer el cap, aquests diputats no manen res, els estats són els que manen, i en conseqüència aquesta gent allà fa el pallasso, diu coses i diu el que realment és, com els comissaris europeus i els comissaris, tot això no té cap valor de poder, perquè fer el cap fan el que diuen els estats. Això sí, si l'Estat té més poder, manipulen de manera enorme, perquè si no el despedeixen, amb els comissaris perquè diguin blanc, negre i tal, o perquè, en exemple, ens augmentin l'IVA a nosaltres. És a dir, aquesta és la realitat del que està passant.
No, jo insistiria en una cosa. Penso que hauríem de veure, treure o separar el gra de la palla, no? En aquests moments hem de repetir una i una altra vegada que Europa mana molt. Mana molt i ens implica moltes coses en les polítiques nacionals o estatals. Aquesta per un costat. Ara, el Parlament mana poc. I el Parlament, si dir, hi ha l'equívoc, quan anem a votar a les eleccions i les equiparem i fem un paral·lelisme amb les eleccions amb altres parlaments, en parlament autonòmics o en parlaments estatals, quan és molt diferent les funcions que en aquests moments té el Parlament Europeu. Aquí votem un Parlament i aquest Parlament, primer, doncs, tria el cap de govern, després fa lleis, després controla l'acció de govern. El Parlament Europeu ara, per primera vegada, podrà elegir el Parlament de la Comissió, però després lleis no en fa el Parlament Europeu, fa aprova el pressupost comunitari, que ja és molt, no controla les polítiques de la Comissió Europea, per tant té unes funcions molt rebaixades i a la vegada és una superestructura immensa, molt gran, amb aquest desplegament logístic que parlàvem abans, de dues seus, Brussel·les i Estrasburg, amb una quantitat de diputats enormes, amb uns grans sous, amb unes grans prebendes, que aquí hi ha, per tant, una disfunció. En un moment en què parlem d'austeritat i de reducció de costos i tal, que s'obliga als estats, resulta que les estructures europees no acaben d'estar en consonància amb aquest rigor, amb aquestes... I això s'ha de poder dir. És a dir, anem a votar a Europa, alerta, anem a votar uns representants que faran unes quantes coses, que faran unes propostes o aconsellaran, però que no són els que tenen la capacitat de marcar la política europea en aquests moments. Per tant, jo rebaixo la transcendència. No obstant, jo considero que sí que hem de revalorar, i a partir de les eleccions és una manera de fer el discurs sobre Europa, que Europa és molt important i que hem de jugar és a canviar aquestes estructures que no són prou democràtiques, que no són prou representatives i que no acaben de tenir l'eficiència que ha de tenir qualsevol Parlament.
Sí, perquè ara que ens diuen, per exemple, jo vaig sentir el Cuní o no sé què, que deia, bueno, és apoyar la Merkel, la política de la Merkel o l'anti de Merkel. Ni una ni l'altra. És a dir, no està en capacitat el Parlament per dir ni una política d'un ni la política de l'altra. És a dir, jo, evidentment, ni votaré i demano a la gent que ni vagi a votar.
Compte, compte, que estem a punt d'entrar en campanya encara em tocarà el costó després.
Simplement dient jo no votaré d'aquesta campanya perquè crec
que és broma, digueu el que vulgueu.
Que és fer el ridícul, això.
Sí, però si no votes... Què? I no votes el menys dolent, que, sí, és igual, sempre sí. Pot arribar el pitjor després, bueno, si igual. Vols entrar en aquest
moment. No pinten res,
ei,
no?
Que ens deixin en pau, que ens deixin votar el que volem votar. No, que no estiguin els nassos per votar el que no volem votar. O votem tot o no votem res. Però a mi... o les coses que ens interessen també, o si no, que se'n vagin tots
els altres. Però fixeu-vos que ara... A mi el problema, i ho vaig veure una mica aquest dia, doncs en el debat que hi va haver a la Casa de Cultura, o el que he anat sentint, jo no sé si es parlaran d'aquestes coses, és a dir, quina Europa volem, quines estructures europees volem, quina pressió podem fer des de la ciutadania, des dels nostres elegits per canviar tot això, sinó que s'aprofitaran les eleccions i la campanya per parlar del dret a decidir, per parlar de Catalunya, bueno, per parlar d'Espanya, per parlar... Sí, però estem distorsionant, sí. Una altra vegada distorsionant l'objectiu d'una campanya.
No, però això passa sempre, Europa, quan acaba una campanya... Europa és una distorsió en si mateixa, aviam... De totes les estructures, macroestructures, estats i megaestats que hi ha al món, i tots els mitjans de comunicació i canals d'opinió, el més rellevant, el que s'ha manifestat de forma més clara i rellevant a tot el món sobre el que està passant a Catalunya, quin mitjà europeu és, quin estat europeu és, quin estament del Parlament Europeu
és. Com a institució, cap.
Ningú. No, ni institució, no, ni mitjà de comunicació, ni res. El Financial Times i el Wall Street Journal. Això, per mi, és una prova claríssima de que això d'Europa és una pantomima, és un engany, és un corralito que s'han creat per agrair els serveis prestats, novament, als que els han prestat.
Europa o el Parlament?
No, no,
Europa,
el Parlament. No, no, tota l'estructura, és que no serveix per res. És que no serveix absolutament per res. Perquè quan hi ha un problema de veritat, Ucraïna... a molta distància. No hem fet res. No ha passat absolutament.
Però això és la política exterior, que no està consensuada.
Però això és un aspecte. Però és que no hi ha res consensuat. La política econòmica no està consensuada. La política exterior no està consensuada. La política fiscal no està consensuada perquè no n'hi ha.
Però considerem que Europa hauria de tenir una veu i hauria de tenir un pes en l'economia, en els problemes i en els conflictes internacionals.
Però fem-ho d'una altra manera, de veritat. Així no.
I com ho canviarem d'una altra manera?
Però és que sempre estem amb el mateix.
Ho canviarem votant aquests parlamentaris d'aquí.
Ho canviarem votant. Ho canviarem no votant.
Sense que serveixi de precedent, surto en defensa del Josep Maria. Jo penso que aquestes eleccions, una, s'ha d'anar a votar, dues, són importants, i no perquè no estiguem d'acord en altres coses, Josep Maria, però a vegades, discutim amb altres afers, però vaja, en aquest cas, tens el meu suport, perquè estic d'acord amb moltes de les coses que dieu. Les institucions europees no són prou democràtiques. No tenen veu en política exterior. Exacte, no tenen veu en política fiscal. Tot això és cert. Ara bé,
el Parlament està inflat.
Sí, ja està inflat.
El Parlament,
però un moment, el que vinc a...
Fem-ho al revés, digues en quines polítiques tenen veu.
L'agrària. Política agrària són les competències delegades.
No, el parlamentaris.
No, són les competències que té...
És la comissió.
Però un moment... Ara t'explicaré un cas sobre les polítiques agràries de la comunitat.
Fem-ho al revés. Veig que Catalunya no té moltes competències en segons quines coses i anem a votar al Parlament. Justament per demanar, els que ho volen, que Catalunya tingui més competències. Oi que sí? Oi que ho fem, això?
Doncs, però tenim moltes més.
S'està fent un paral·lelisme i segurament no és vàlid. Però el fet de no tenir una sèrie de competències i de no poder decidir en una sèrie d'aspectes no treu que tu t'interessis per aquest tipus d'eleccions i per aquest tipus d'institucions, com bé dieu, per canviar-les. I...
No, això és una trampa.
No, això no va així. Per què ha de ser una trampa?
Perquè sí, perquè al final és crear una cosa que no li interessa a ningú perquè s'interessa a tothom per canviar.
Doncs llavors, vot euroescèptic.
No vull votar.
Vot euroescèptic.
No, perquè si és el mateix.
Són els que la gent que vol que això no sigui com és.
El que hem de fer és votar contra el sistema. Hem de canviar el sistema. I el que no podem fer és jugar al sistema per intentar canviar-lo perquè és impossible. Els euroescèptics seran sempre absolutament minoritaris. Sí,
digues al Regne Unit que l'equip sembla que tindrà la majoria. Que és el partit euroescèptic.
Però és que jo diria que tots ho són.
El Regne Unit és euroescèptic, però és el més euroescèptic.
Jo he vist debats a Anglaterra que s'insulten dient-se europeistes uns als altres, a veure qui ho és més, eh? Vull dir, imagina't.
Amb un país que encara parla de Continental Europe.
Sí, i que utilitza una moneda pròpia.
Sí, a veure, segurament per al Regne Unit no és la millor comparació, però el que et vull... Ho deia com a... Hi ha partits euroescèptics que poden tenir el seu cert pes. I aquí, per exemple, a partits euroescèptics com puguin ser la CUP, han optat per no anar-hi, que és molt legítim, i a més, si no recordo malament, faran campanya per l'abstenció. No?
Veus, però, per mi això forma part del camí. Veus, no pots jugar al seu joc, has de fer un joc alternatiu. La CUP podia haver-se presentat, podria ser euroescèptic, aniria a protestar... Mm. No, la manera de ser euroescèptic és sortir-se del joc. I dir, no, votar-me a mi vol dir no votar. Per tant, no voti. No? Ja està. Escolta, per mi és com, quan menys... coherent.
Jo sóc de l'opinió, perdona, i acabo que i parlant, per exemple, amb eurodiputats, és el que et diuen. Estem tots molt d'acord en que això podria funcionar millor, en que falta legitimitat democràtica, en que el Parlament pinta menys del que voldríem, però després et diuen, i què passaria si no hi fos?
Absolutament res.
O sigui, absolutament res.
Provem-ho. Jo ho per provar-ho.
Estàs demanant un retorn de les competències.
Claro, sí.
Quines competències?
No, continuen governant els estats.
Josep Maria, estàs aguantant aquí.
No, una cosa són aquestes estructures que no funcionen, que no estan bé, que no són equilibrades, etcètera. Jo penso que jo estic d'acord amb tot això. Però que avui, des de l'economia fins als conflictes internacionals, és una cosa global que no pot ser que ens quedem amb la caseta i l'hortet, sinó que l'intercanvi, la transferència i l'intercanvi de tots els debats i els problemes que té els estats estan globalitzats. I, per tant, l'economia i la política, és bo que hi hagi una instància superior, i tant de bo hi hagués una governança encara més alta, però almenys a nivell d'Europa, que els interessos comuns que compartim a Europa, en democràcia, en política i tal, hi hagi algú que ho pugui regular, que es pugui pactar, que es pugui negociar.
Josep Maria, totalment desacord amb tot.
D'això està clar l'estertulia.
Totalment. Avui no està sola, jo t'ajudo. No pateixis, jo t'ajudo.
No, jo defenso una autoritat supranacional en aquelles coses que afecten la col·lectivitat, que no ens afecten només a nosaltres, sinó que tenen, si ha de passar el gas o no, doncs per un costat o per un altre, si hem de rebre... Bueno, doncs el Putin, però qui negocia amb el Putin? Clar. Negociarà el senyor Rajoy o negociarà Europa? El que passa que no té el pes suficient.
Però llavors el que esteu dient és que la Merkel negociï per tots nosaltres.
No negocia.
Sí, ja ho sé.
Doncs votem la Merkel.
No, portem... Exacte, és el que dic jo. Evidentment que quan hi hagi eleccions a la Merkel hem de votar tots els europeus, que és el que ens afecta. A veure, us equivoqueu en un aspecte molt important, que Europa us ompliu la boca. Mentida. Europa només és un tema econòmic i punt.
Va néixer com un tema només
salvar,
econòmic.
I és el dia d'avui.
I encara és
més que abans.
Més del que voldrien.
No, més que abans ara, vull dir, molt més que abans. I avui dia, aviam, què hem de negociar aquesta gent? Vull dir, si els que manen són els estats. I hi ha estats, per exemple el nostre, que no pot manar res, absolutament res. I et dic un exemple claríssim, és a dir, el dia que
està en minoria,
que nosaltres, amb una xuleria desmesurada, vam intentar jutjar casos de coses estrangeres, de països estrangers, no passava absolutament res quan era Argentina. El dia que vam tocar el Tíbet i Xina es va molestar, com que té el 25% de la deute, ho vam canviar-ho exactament en 3 dies.
Sí.
Vale. Pues això ens passa igual a Europa, som uns desgraciats que anem allà i a la cobri la boca al Rajoy i dient, no, escolta'm, hauríem de donar més poder al d'allò. Diu, calla, i ja està, no fa falta dir-li que té la deute, perquè si torna a replicar aquest calla, li diran, escolta, que tenim la deute aquesta i que...
Jordi i Joan, quina alternativa em plantegeu, doncs?
Pues, per mi és l'abstenció total i absoluta.
No, més enllà de l'Europa,
m'imagino que vol dir.
No, és que Europa ha de saltar pels aires perquè no té cap futur. O una, dos.
Suïssa, fem Suïssa, per exemple.
Parlem-ne. No, Europa, com a Europa,
Sí. No, com a Europa.
No com a Catalunya.
Com a Catalunya dintre Europa.
No, Catalunya...
Si volem parlar després.
Ens estàs fent avançar amb la trampa.
Europa, aviam. Europa o una de dos. O dona un pas endavant i es converteix en una cosa federal, que no tenen cap intenció els que paguen.
Ja que sí.
Amb més poder polític cedit pels estats.
Nosaltres sí. A nosaltres és clar que ens interessa. Vull dir...
Però llavors pensa les nostres.
No, però això no ho canviarà els parlamentaris, perquè això no ho poden fer.
Punt número 1.
A poc.
Si les eleccions...
No, ni poc a poc. No.
Si les eleccions fossin realment europees, els candidats serien europeus. És a dir...
Estem barrejant aquí, Europa, les institucions europees amb el Parlament. Aquest és un...
Però és que no és igual. La representació del Parlament Europeu no hauria de ser d'estats, hauria de ser de ciutadans. I per tant, el candidat que es presenta, un alemany, hauria de venir a fer campanya aquí per dir, escolti'm, que jo em preocuparé d'aquestes coses. I un senyor de
president
França,
de la comissió,
hauria
de
venir
hauria
aquí
de votar,
a dir, escolti'm, jo em preocuparé d'això. Voti'm a mi, no voti el Partit Liberal Europeu i el candidat seu del partit d'aquí d'Espanya. No, perquè estem pervertint absolutament la idea.
De fet.
Al final això, i és un... És un mal exemple, però perquè no va amb segones, però és el millor que se m'ocorre. Això és com fer legislar, fer treballar totes les lleis judicials als delinqüents. Dius, escolti'm, el delinqüent mai legislaran contra d'ell. El polític mai legislaran contra d'ell. I tot el que fa és avançar en un sistema que el protegeix. Per tant, dius, quina és l'alternativa? L'alternativa és trencar-ho tot. Trencar-ho tot, però en el cas d'Europa, com que és fàcil, com que no hi ha res, encara és molt més factible que trencar-lo dels estats. És dir, escolti, no, fem això que dic. No organitzem un Parlament en base a estats. Organitzem un Parlament en base a ciutadans. I que sigui la gent, que en base a les seves idees i el que vulgui que passi, doncs treballi. Que això és complicat? Sí, mirem com es fa en els llocs que es fa bé, mirem com es fa als Estats Units. Doncs cada... Bueno, jo,
és molt diferent.
Bueno, però van fent sí que bé, campanya estat per estat. O sigui, es treballa en tot el país.
Bueno, però perquè ja hi ha una consciència de país com als Estats Units, que a Europa, o sigui, a tu els suecs et importaran
doncs,
més o menys, però no et sents gaire suec.
Fins que no... Bueno, però al principi, els Estats Units eren un grup d'estats.
Al principi. Però clar, jo dic que avui en
però
dia...
estem parlant d'Europa, no?
Sí, sí.
Bueno, primer, però estem al principi
jo m'imagino que aquesta construcció cap a uns
hipotètics... Que hi ha sentiment Units... europeu. On el detectes, tu, sentiment poquet. Europeu? No, jo no el detecto enlloc.
Poquet.
Perquè, primer, que si preguntem a 50 ciutadans, 53 no sabran dir més de 10 estats de la Unió Europea. Ningú sabrà quines són les competències, a qui ha d'anar. Ningú sabrà qui és el seu eurodiputat. I aquí pot anar a queixar-se de qualsevol cosa.
El problema
és
la
capacitat... No, perdó, és la capacitat, absolutament...
La poca capacitat que tenen els eurodiputats per intervenir en la política europea. Bueno, d'això em queixo jo.
Clar, doncs les coses perquè serveixen.
Quin és l'objecte? Es fan un discurs, inclús el discurs que és, diguem-ne, més fort. Escolta, que la política que fem aquí està condicionada per unes quantes, no sé quantes directives europees que ens condicionen el 80% del nostre marc legal. Però això el Parlament Europeu i poc hi té a dir. Ho fa la Comissió Europea i marquen els comissaris europeus i tal. I nosaltres estem votant el Parlament que no té aquestes competències que poden interferir en la política econòmica...
No té cap competència al Parlament. És una pallassada.
Aquesta és la disfunció que hi ha en aquests moments.
Sí, estem votant un estament que no té poder, que costa una fortuna
sí.
I que ningú sabés...
Ara, aquesta vegada és veritat que es dona un pas...
Anem tots a votar corrents, no?
Joan, aquesta vegada hi ha un petit pas... que el Parlament podrà votar el cap de l'executiu, per dir-ho d'una manera, el president de la comissió. Sí. Home, i és
un petit pas, no?
Entre el Barroso, entre allò, i el Schulz, per exemple, doncs jo em quedaré amb el Schulz, per exemple, no? És dir, que segurament té una idea del com s'hauria de construir aquesta Europa federal, que en canvi l'altre no el té i que doncs, està únicament doncs, al dictat dels caps d'estat i de govern. Bueno, és un petit pas. I per això creem una gran superestructura. Aquí sóc crític. És a dir, no cal aquesta gran superestructura, podria ser molt més simple, l'hem de simplificar, però li hem de donar més competències, també. Aquest Parlament ha de tenir més competències, ha de poder controlar, l'executiu comunitari.
Al final, crec que estem bastant d'acord amb una idea última, no? I, escolta'm, i per què no treballar tot això des de fora? Perquè treballar-ho des de dintre no deixa d'engreixar aquest sistema. No, i no ens en sortirem. Perquè al final sempre serà minoritària aquesta visió, perquè hi ha una visió molt majoritària de gent
interessada.
Que els hi està molt bé. Clar, escolti'm, vostè què ha hagut de fer per arribar aquí? Dic que sí moltes vegades. I res més. Vostè sap alguna cosa? No sé fer res, però estic aquí. No dic que sigui tots, ni molt menys, però segurament n'hi ha una quantitat important.
I dels eurodiputats catalans n'hi ha, i a més no ho dic jo, sinó que ho han dit diferents estudis sobre el nivell de feina que fan segons quins eurodiputats, n'hi ha que han treballat molt. I jo crec que no, en Raül Romeva, que a més és el eurodiputat que tenim de Sant Cugat...
Teníem, perdona.
Bueno, de moment, fins que s'acaba la legislatura... Diuen que és dels que més ha treballat, consta que el Ramon Tremosa també n'ha treballat molt, potser d'altres no n'han treballat tant, o fins i tot el Vidal Quadras, que va arribar a tenir un nom i un poder a dins del Parlament, que
no els hi baixessin el nivell dels bitllets d'avió.
La Maria Badia també ha treballat molt.
El que vull dir és que no vol dir que no estiguin no fent res durant tot el dia.
No, per exemple, estan lluitant, hi ha uns que diuen hauríem de viatjar amb turista,
ja et dic jo que fan més coses que això.
Jo crec que ha de ser business, perquè
quan toquem un tema important,
però esteu banalitzant el que fan realment.
És exactament això. Escolta, hem de tocar Ucrània. No, això no. Bueno, fan informes, això sí. Hauríem de provar...
Es fan una foto molt seriosos dient, estem mirant el Putin.
No heu parlat de Catalunya en el debat que vam tenir dimarts, que vam organitzar Cugat.cat, el diari de Sant Cugat i el Tot Sant Cugat, amb nou partits que es presenten a aquestes eleccions. Es va parlar de quin encaix europeu podria tenir Catalunya en una eventual independència, que també és un debat que segur que surt.
Els parlamentaris han treballat la Bíblia amb aquest tema, perquè
home, no hi ha cap tractat europeu, no hi ha cap tractat europeu que expliqui què pot passar si hi ha un territori dintre de la Unió Europea que és independent. A veure, no és la primera cosa, partint d'aquí, però jo dic, Catalunya què? Us demano, Catalunya què?
Centra un tema importantíssim, Nosaltres només volem votar si iniciar un procés de separatisme o no. És a dir, aviam, no intentem sempre com Madrid
dit,
fer...
Eventual Catalunya independent.
Escolta, nosaltres, jo crec que ho entenc moltes vegades. Si Europa es diu que sí, no tindríem problemes. I sí, que no tindrà collons a dir que no. Però si és que no, no passa absolutament res. Molt millor fem un paradís fiscal i s'ha acabat el problema. Vull dir, és que...
Suïssa,
un suïcer... Ah,
millor la Montserrat Caballé ja podrà quedar-se, sí, no tindrà problema. Ja, ja.
Ambaixadora, Andorra.
Però fixeu-se com van la gent, vull dir, aquests puestos. No és un negoci o no és un negoci?
Escolta, perdoneu, la resposta oficial d'Europa al problema català...
No n'hi ha d'oficial oficial.
Bueno, sí, però les que...
No hi ha resposta oficial.
No hi ha resposta oficial, però tot el que diu tothom és... Això és un problema... Però la resposta que, almenys la que jo recordo, és... a part de les tonteries de que s'hauria de... Però respecte al problema, a què opina Europa? La resposta, l'única resposta que surt, que he sentit, és...
Assumpte intern.
Això és un assumpte intern dels estats. És la prova més fefaent de que això no serveix per res. No serveix
si
per
no
res.
Si no ets un estat.
Europa no serveix per res. Perquè quan hi ha un problema de veritat que afecta Europa, perquè estem parlant de que una part d'Europa es pot segregar, Europa diu, ah, no, això és un problema.
Però el poc poder que pots tenir a Europa, el tens, i aquesta és una prova, si ets un estat, que tindràs poc perquè tot el que dèiem, seguirà manant l'Amèrica, tot això, però és cert. Però, si vols pintar mínimament, el que has de ser és un estat. Perdó, llavors, no, un moment.
El poder que tens a Europa...
Josep Maria demana diners. Paraula, amablement. Josep Maria. Josep Maria, digues. Josep Maria.
No, a veure, a part de la... el debat d'aquest...
jo l'he tret aquí...
d'aquest dia, que més que debat va ser una successió de monòlegs, perquè hi no hi va haver cap mena de debat, vull dir, cadascú va dir la seva i amb píndoles quasi, perquè se'ls deia un minut, i en un minut havien de dir una frase, i l'altre, i l'altre, i l'altre, i tornàvem a començar. Però bueno, es va veure doncs, una pantalla doncs, de posicions, i em va agradar perquè dins del públic... Bueno, jo vaig bastant si en actes de cultura i tal, que trobes molta gent que te la trobes a tot arreu amb aquests actes, però aquest dia hi havia molta gent que jo no havia vist mai, gent...
Tota la claca dels petits.
Que era la claca, suposo, dels petits, allà, que anaven... No
sé, anava a dir, els hooligans d'alguns partits, perquè...
I després que van intervenir i tal... I bueno, ara centrar
parla d'animació.
És a dir, els partits catalans que fan en aquests moments la majoria, quasi la majoria, a dir, demostrem a Europa que som europeistes. Per tant, intentem que el percentatge de participació a les eleccions europees es noti una diferència entre els percentatges de participació de fora de Catalunya sigui més baix i Catalunya en canvi, doncs dir, nosaltres som molt europeus. Va, és un gest que pot ser doncs justificat.
Els honra molt perquè pràcticament no són així.
Incorrenciaran el sol.
Això és el que va.
Ara, no, jo el que penso que no hi ha una...
S'ha mort un
anava a dir una honradesa en els partits a l'hora de plantejar aquest tema. És a dir, les estructures actuals d'Europa són les que són, no les que ens agradaria, algú ho hem estat dient. L'Europa actual està formada per estats, els socis són uns estats. Si hi ha algú que diu jo marxo d'un estat, resulta que voluntàriament se separa del soci d'aquesta estructura europea. Per tant, Catalunya diu, a mi no m'interessa Espanya, que és la sòcia d'Europa. No t'interessa Espanya, doncs marxes. I per tant, marxes del club d'aquell soci que és el membre nat d'Europa. Per tant, és normal que des d'Europa es digui, senyors, si un marxa de l'Estat, queda fora. El Jordi diu fantàstic, doncs ja està, fantàstic.
Això és però
no
a nivell biològic, per exemple, no té cap sentit.
Però no enganyem a la gent dient, no, nosaltres som a Europa i ens han d'encarregar...
Una molècula que separa d'un nucli deixa de formar part de l'organisme. No, això no té...
No passa res, que sona un mòbil. Josep Maria, tranquil.
Escolteu, si el tema és molt clar, és a dir, si a Europa, que està lluitant en aquests moments amb Suïssa, amb Liechtenstein, amb tot per evitar paradisos fiscals, en el moment en què jo li digui, escolta, mira, o m'acceptes com a país europeu o monto un paradís fiscal. Cuidado, que el nostre paradís fiscal té un gran avantatge, que té tot el turisme aquí. Qui va a viure a Andorra, qui va a viure a Liechtenstein, qui va a Suïssa allà, que veurà el llac molt maco, però cada dia és fosc. I... No, aquí podran comprar-se una casa a la Costa Brava.
Jo no penso que l'amenaça sigui...
I podran anar al casino a Tarragona.
No, jo no penso que l'amenaça sigui ara ens convertirem en un paradís fiscal. Jo penso que les amenaces, si és que arriben, vindran per una altra via, i és... com s'ajuda Espanya a pagar el deute que té, perquè a veure, això en l'hipotètic cas i eventual, com dèiem, que això arribés a passar i Catalunya se separés, com a Espanya segueix sent un subjecte internacional de dret amb els seus drets i les seves obligacions, què vol dir? Que tots els drets i obligacions que té Espanya els segueix tenint amb o sense Catalunya. Catalunya com a actor internacional nou neix a zero, jo sóc Catalunya i acabo d'arribar aquí al mapa, amb el qual no tinc ni drets ni obligacions, més o menys, ho estic simplificant molt, però sí, què passa?
Sí, sí.
Espanya seguirà tenint els mateixos deutes, i les negociacions, entenc, per entrar a totes aquestes institucions, i ja no parlo només d'Unió Europea, sinó reconeixements d'altres tercers estats, serà com Catalunya assumeix, se suposa, una part d'aquestes obligacions que té Espanya, i fins i tot dels drets, perquè també se suposa que tenim com a catalans uns drets a dins d'Espanya. I aquí, jo crec que més que amenaçar amb ser un paradís fiscal, penso que en el moment d'entrar en segons quines institucions i negociar segons quins reconeixements, entenc que l'amenaça podria anar per aquí.
Pressuposes que hi ha d'haver negociació qualsevol canvi d'aquestes estructures, de la Catalunya de dins o de fora, marxant o sortint, que no pot ser doncs un cop de porta i tal, perquè no porta enlloc.
Com? Perdó, no t'entenc.
Que la segregació, allò, o l'estatus nou d'estat ha de ser a partir d'una negociació amb Espanya, amb les institucions europees i amb qui sigui.
No, amb Espanya, inicialment. Nosaltres hem de negociar per separar-nos d'allà.
I després Europa.
No, Europa ja dirà que sí a tot. Espanya...
Dirà que sí si Espanya diu que sí.
Aviam, si surt el sí, que és el primer problema...
Primer que no es farà això, Jordi.
Com que no es farà? Doncs al final ens aportarem una gran decepció i...
Ja, d'acord. I aquest és el mal d'anar inflant una cosa.
No, sí.
Quan parles així sembles un soci del Barça.
Ara no perdeu avui del Barça, tu, que serem campions encara.
No, però jo penso que realment s'han de fer. No val una sortida de no fer. Escolta'm, que ens portin a la... Ahir ens van dir que ens portarien a una pseudo-portaveu, ja va dir que es portaria la Guàrdia Civil per retirar les urnes, doncs que ho facin, i al final... Exacte, iniciem una guerra civil i ja està, que és el procés. Això ha de passar o per sang o per polítics de talla.
O per negociació o per conflicte.
No tenim polítics de talla, passem per sang.
Jo espero que no vagi així, eh?
Ja, però jo que he viscut altres processos així ja quan era molt jovenet, doncs sé que ha de passar per aquí. Escolta,
espero que la sang o el problema més gran que tinguem sigui algú que li pegui una castanya al Navarro, i espero que no passi d'aquí.
Bueno, no, home,
que encara no sabem qui ni per què. Vols dir que no s'ho va fer ell?
Sí. Jo vaig dir-ho el mateix dia. Aquest s'ho ha fabricat ell perquè així és la campanya.
Es va autolesionar. No vull inflar el tema perquè ja el trobo banal en excés, amb el qual no l'hauria de mencionar.
Escolta, em deixeu que us expliqui una història?
Vinga.
Un flashback. Parlant de les polítiques agràries de la Comunitat Europea.
Ah, és veritat.
Aquesta.
Jo tinc una meitat que és Navarra.
Que és agrària.
No, que és Navarra. Tinc una meitat meva és Navarra. Tota la meva mare i tota la família són de Navarra. No? I d'un poble de Navarra, allà a la Ribera, on doncs, fa uns anys es feien els millors espàrrecs del món.
I encara fan, no?
Bueno,
són els cojonudes, no?
Es feien els millors espàrrecs del món. I se'n feien molts. I la gent del camp, d'aquells pobles, doncs, bueno, treballaven molt perquè l'espàrrec és molt esclau, però tenien uns nivells de rendibilitat elevats. Aquella gent es va anar fent gran i van començar a entrar els fills, que òbviament continuaven amb el rotllo dels espàrrecs, els millors del món, pels quals es pagaven molts diners. No? De sobte la Comunitat Europea va decidir que Europa es cultivava massa i que el que es calia fer era primar que es cultivés, perquè la terra no es podia quedar sense cultivar, però no es collís. I van començar a fer unes subvencions magnífiques, que si tu plantaves girassol, com es diu en català?
Aquí a Catalunya també és girassol.
Girassol. I no el collies, guanyaves més diners que si plantaves espàrrec i el collies. I ja et dic que collir l'espàrrec és molt dur. Aquestes estades de les 5 de la matinada fins a les 4 de la tarda, amb l'esquena al sol i sense parar. Allò va durar uns anys, en els quals tota la generació que pujava va decidir que lo modern era estar en Europa. I per tant, doncs plantar girassol, que es fa amb una estoneta, deixar-lo que creixés, veure'l podrir-se i anar a cobrar la subvenció.
No feien ni pipes.
No ho podia escollir, no podia escollir-lo. Si el collies no donava la subvenció.
No penseu que és Navarra, eh?
Si ara vas a aquells pobles de Navarra que abans estaven plens de plantes d'espàrrecs, i tots absolutament plantats i magnífics, i amb tothom treballant d'allò, veus que les fàbriques a les que van anar a treballar els fills que tenien girassol plantat han tancat, que els fills estan a l'atur o es van poder dedicar a la construcció quan van poder o estan o han hagut de marxar, i els camps estan absolutament aturats. Això són les polítiques agràries d'Europa. Si això és el que ens ha de portar a Europa, a mi no m'interessa gaire, francament. Ara, també mentiria si digués que no estic convençut de que
hi ha altres.
Una Europa val la pena, però no aquesta. Aquesta no. I aquesta que passa per votar un Parlament que és inútil, tal com deia el Josep Maria, inútil perquè el poder és molt limitat, caríssim.
Que no legisla ni controla l'executiu.
Doncs jo crec que aquest no és el camí. I com que crec que no és el camí, doncs la meva posició serà molt clara. Jo fa molts anys que no voto a Europa i seguiré fent-ho. I si pogués fer alguna cosa per encetar un camí alternatiu, doncs allà hi seria. Perquè hi crec molt amb la unió dels territoris i no hi crec gens amb la unió dels estats. Perquè els estats són individualistes. I l'individualisme ens porta al que tenim ara, que és enlloc. I que ja n'hem viscut moltes aquests darrers
anys. Però estem en el problema de quina alternativa hi ha. O sigui, molta gent es queixa de la democràcia com funciona, un moment. Però bueno, és el millor sistema que hem trobat, no? És el millor dels pitjors, això que es diu. Ara bé, si això que planteja en Joan, ara ens carreguem els parlaments, totes les institucions i partim de ser una altra vegada, bé que tots estan més o menys d'acord en què necessitem una Europa més unida, una mica més de veu pròpia, tot això. Ara mateix, quina és, si és que hi ha alguna alternativa a això?
Mira, això una mica es podria traslladar, el discurs Espanya, aquest sí, teu, Joan, es podria traslladar a Catalunya i a Espanya, sí, és a dir, la barreja d'executiu, legislatiu
i judicial,
vull dir, què votem, què no votem, què podem fer, què no podem fer, arriba un moment que dius, està en qüestió la qualitat democràtica.
És que estem allà mateix. La unió d'estats és l'error. O tens territoris que volen estar junts, o millor els separes. Llavors, si el territori Catalunya no vol estar junt amb el territori resta d'Espanya, lo lògic és que es separin i que llavors negociïn acords per fer coses junts. Però o fem estructures que no depenguin de la individualitat o no funcionaran.
Però fixa't el que ha passat i és a Ucraïna, vull dir, a la que van sortint, doncs, aquella regió, aquella altra, aquella província que tothom es vol separar, tothom fa referèndums per marxar i tal, acaba allò, doncs, una atomització. Ara, obligar-los a estar junts també és complicat. Aquí hi ha alguna cosa que està fallant.
Però ja veus quin ha sigut l'efecte.
Sí, sí.
Tothom es vol independitzar.
Sí, però està clar, el resultat de punts que no hi ha gent independent, i Rússia està al costat per menjar-se'ls, i l'altre perquè és que hi ha una intercomunicació d'interessos i de coses que és impossible aquesta mena d'autonomia i independència total. Per tant, tu has de trobar quins són els teus aliats amb els quals pots discutir, pots doncs, construir un projecte compartit d'alguna manera, però aquesta cosa de dir tu, a mi no m'agrada això, marxo, i, bueno, doncs, escolta, tu faràs no perquè t'hauràs d'ajuntar amb algú més.
Jo afegiria una cosa al Joan perquè no quedi la cosa clara. Després de plantar els girassols, cap de, em sembla que va ser 6 anys, van treure la subvenció.
Exacte, sí, no, clar.
És un tema molt, molt greu.
Sí, estic d'acord, no coneixia el cas del girassol i l'esparra.
No, però l'accident que hi havia de la producció de llet. Hi havia accident de producció de llet i es cremava perquè s'havien superat les quotes, s'havia incentivat aquesta política per fer-la i, vaja, es cremava. I mentrestant,
amb França, un món...
I una mata d'espàrrec triga 3 anys en donar productivitat plena.
Es distribueix la producció.
La canalla ja no tenen l'ofici d'anar al camp. I per això estan aturats els camps.
Però això és un exemple d'una política que no ha funcionat. Ara bé, això se m'atreu.
L'article de definició,
la definició, però que no treu que votant això puguis canviar si no agrada com a qualsevol.
No és veritat això, perquè el Parlament no pot fer-ho.
No, la voteu, en aquest cas tindrà molts problemes.
Perquè tu pensa una cosa, que l'explicació, el final de tot això, és que havia que potenciar a Itàlia, França i atenció, i el Marroc. Dius, ostres, tu, que vendem nosaltres al Marroc. Vull dir,
Però la política pesquera, qui negocia les quotes de pesca i tal des d'Europa, Espanya si pot pescar o no pot pescar al Marroc i tal, doncs depèn del que decideixi. La producció de llet que deia el Pep, es decideix allà qui fa.
Però no el Parlament que votem, sinó uns altres, que són les comissió.
Estats. No, per dir que les decisions polítiques, que preses només amb un sentit estricte de subvenció, doncs comportava carregar-se el producte original i a més veure com després les pipes es recollien i després la llet es cremava, que cremar llet és com llançar pau.
Bueno, per, perquè calia defensar els preus de
l'agricultura
de França i d'Alemanya.
Ara també es llença peix cada dia quan l'allò se n'escompra.
Perquè feia mal els preus que es feien des d'Espanya. I com que Espanya no ha sabut fotre res, doncs ja... Escolta, pels que us costa tant pensar en canvis, perquè és inherent a la natura humana el resistir-se a canviar coses i a veure catàstrofes i precipicis infinits amb el canvi rotund. Us sona una companyia que es diu Apple?
Sí.
Apple Computers, que és aquesta que té les botigues més maques del món de coses d'electrònica. Apple la va crear un tal Steve Jobs, es va inventar una cosa que es deia el Macintosh, va revolucionar el món de la informàtica personal. I un bon dia, quan va semblar que se li acabaven les idees o que començava a derivar en coses rares, el van fotre al carrer. Apple va estar a punt de tancar. Seguint la dinàmica que comentaves de no podem canviar les coses des de zero, Apple hagués tancat. Què va passar? Doncs que Apple va tornar a fitxar l'Steve Jobs, que pel camí havia fet una companyia que es deia Pixar Films i havia creat una altra que es deia Next Computers, li van pagar una fortuna i el van tornar a ficar. I va continuar fent els Macs i es va inventar una cosa que es deia iPod, que no existia mercat, o sigui, ho va canviar tot de zero, va dir aquesta companyia mai més serà res que recordi la companyia que era, avui és la primera del món. Aquestes coses es poden fer. Què cal?
Però no ha arribat aquí perquè abans van fer tot l'altre.
Cal lideratge?
És tot una evolució.
Cal lideratge i cal ser competent. No tenim ni lideratge ni polítics competents.
Llavors
aquest és el gran problema.
No hi ha alternativa.
No, però gent competent n'hi ha molta.
Ah.
Gent competent n'hi ha molta. No es dediquen a la política.
Que surtin.
No es dediquen a la política.
Que surtin.
Però n'hi ha molts. Per tant, quan comencem, de veritat, a crear estaments de govern que primin les capacitats més que les lleialtats, començarem a anar bé.
Sí. Per cert, avui una qüestió al marge de tot això. Avui surt als diaris la foto de tota la Cuchipandi.
Sí.
Qui vulgui s'entrar qui és la Cuchipandi i tal i qual...
Aquests empresaris que s'han reunit amb Rajoy.
Sí, que exacte, que en principi és la Confederació Espanyola per la Competència o alguna cosa així. La Confederació, no sé si la C primera, no sé, posa el FEC.
I tots són homes, eh?
Sí, tots homes, evidentment.
No, vaja.
Ho tenen clar, això, eh?
Sí, no...
Aquestes coses les tenen molt clares.
La dona a casa, no? Una mica...
Sí, exacte. I
l'amant a...
Bueno, això no ho sé. Però
estàs acusant algú d'alguna
cosa. No, tinc els noms, si vols els puc dir.
No, sí, no.
De les amants?
No.
Escolta'm, i el tema de la competència? Ja m'explicaràs aquests quina cosa de competència tenen. Això és la Cuchipandi i es reuneix per parlar dels seus negocis.
Que van parlar molt del procés sobiranista.
Són els lobbies, són els lobbies.
Sí, no, ni lobbies ni res. Aquí no és un lobby, això. Això és exactament la Cuchipandi reunida que decideix...
El poder fàctic.
Exacte, que li van dir... Ell, el Rajoy va dir que havia dit això, però realment ells li van dir, els altres van dir com ho tenia que fer a partir d'ara. Que és el que passa amb la Cuchipandi.
Botín, Alierta, Brufal, Florentino Pérez...
Expliqueu-me la competència, quan parles de competitivitat.
Tots empresaris, eh?
Sí. No, espera, que tinc més, eh? Ara, si vols.
Competitivitat, sembla que és, no competència, sinó competitivitat. Escolta'm, expliqueu-me la competitivitat, com es construeix una fàbrica amb la llum més cara de tota Europa. I així com vols que jo sigui competitiu a Europa amb la llum al preu que va avui dia d'avui.
Volia treure un tema que no tindrem temps, que és tots els moviments que hi ha hagut a Repsol amb Brufau i amb el senyor Imaz i bueno. Aquests mexicans que se la volien quedar, la volien partir, tot això un altre dia en tot cas.
Sí.
És un tema llarg, però...
Jo aquí passo palabra també perquè no
Sucós, vaig estar llegint-lo i déu-n'hi-do, no, els moviments...
És increïble. Sí. Bueno, a Brufau ja saps que li costa la meitat del sou.
Sí, sí, sí. Però vaja, protegeixen l'empresa que entrin els mexicans a la quedin, no?
L'alternativa és que li costés el 100% del sou.
No, bueno, exacte.
Per tant, ja ha sortit guanyant.
Els mexicans se l'enduguessin, no?
Vaja. Bueno, el Feiner ja saps que li va dir la meitat del som.
Però el José Joan Imaz, que era del PNB,
sí,
partit polític, clar, és que tot.
Tot el mateix. Tot.
Home, el que dèiem de les elèctriques està claríssim, des que es va privatitzar la llum, em sembla que ha crescut la factura, ha pujat un 80%, i curiosament, qui deixa de tenir el monopoli, o sigui, no em surt la paraula, mare de Déu.
El monopoli.
L'Aznar, bàsicament, que privatitza el tema, ara on treballa.
Però com tots els...
Tots, la competitivitat...
Ho hem de deixar. Jordi, Josep Maria, Joan i Joan Ramon, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Gràcies,
que
vagi bé.